Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, moment de repassar l'actualitat. Us parla Borja de María. La policia ja ha identificat l'atacant de Londres, tot i que no n'ha revelat la identitat. A més, aquesta nit s'han realitzat diverses detencions a la ciutat de Birmingham que podrien estar relacionades amb l'atemptat. El terrorista hauria llogat el vehicle amb el qual van vestir desenes de persones al pont de Westminster, que estava situat a 200 quilòmetres de la capital, aquest el lloc on va llogar el vehicle. Fem balanç perquè hi ha 5 morts i una quarantena de ferits. Les víctimes mortals són 3 civils, atropellats, com diem, al pont de Westminster, un policia i l'assaltant. L'operació continua oberta i les autoritats han demanat a la ciutadania que eviti la zona pròxima al Parlament. L'última sentència del 9N ja ha arribat. Francesc Homs ha estat condemnat a un any i un mes d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. El diputat del PDeCAT va anunciar que recorrerà la sentència del Tribunal Suprem que l'ha condemnat per desobediència greu al Tribunal Constitucional. Acompanyat d'Artur Mas i Irene Rigau, entre d'altres, Homs va reiterar que considera la sentència un error en una deriva clarament errònia de condemnar persones que han posat urnes a disposició de la ciutadania. I avui comencen les prescripcions escolars, que duraran fins al 4 d'abril. La lluita contra el frau a les matriculacions és una de les novetats d'enguany, però n'hi ha d'altres, com els canvis a les llistes d'espera o una distribució més equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives especials. I una notícia bona és que han aconseguit escurçar el tractament contra el càncer de mama de 7 setmanes a 4 dies. La braquiteràpia, és a dir, l'aplicació de radiació directament al tumor, aconsegueix els mateixos resultats a la lluita contra el càncer de mama que la radioteràpia, però de manera més eficaç, perquè redueix el tractament de 7 setmanes a 4 dies i amb menys efectes secundaris. Això revela un estudi de l'Institut Català d'Oncologia. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Ara mateix passen 3 minuts de les 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Continua el bon ritme aquí a la Fórmula Estel i ho fem amb Billy Paul i aquest tema, Proud Mary.
Left for a job in the city, working for the man every night and day. But I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, 'cause I'm rolling, rolling, rolling on a River Queen. Rolling, rolling, rolling on a River Queen. Cleaned a lot of plates in Memphis, pumped a lot of pain in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hit the riverboat to New Orleans. Big wheel keep on turning, Proud Mary burning, 'cause I'm rolling. River Queen, rolling, rolling, rolling on a river.
a queen. You come down by the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you don't have to have money. People on the river are happy to give. I'm rolling, rolling, rolling on a River Queen. Rolling, rolling.
Ràdio Estel.
I obrim l'espai Plusvàlua Dones i ho fem amb Carla Gràcia. Carla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Carla, què ens portes avui? De què parlarem?
Avui parlem sobre la maternitat. I hem convidat a Mireia del Pozo, advocada, gerent del CES i mare, per parlar-ne. I també ens acompanyaran l'advocada matrimonialista Anna Boza i l'economista Raquel Parisi.
Estarem molt, molt pendents del Plusvàlua Dones. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies a tu, Mercè.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Benvingudes i benvinguts. A Catalunya cada vegada tenim fills més tard. L'edat mitjana de la dona en el moment de tenir el primer fill arriba als 32 anys i va augmentant progressivament. A la Unió Europea l'edat mitjana és 2 anys inferior, se situa als 30 anys. El fet que la dona tingui el seu primer fill tan tard té 3 conseqüències claus. La primera és la capacitat de fecunditat de la dona, que evidentment és inferior als 32 anys que als 25. La segona és que entre els 30 i els 45 anys és l'època de màxim creixement de la carrera professional en el mercat laboral, i si la dona comença a tenir fills als 32, evidentment li afectarà, sense cap mena de dubte, la seva projecció professional. I per últim, si les dones tenim els fills tan tard, també tenim menys fills, i aquest fet té un efecte directe en el descens de la maternitat al nostre país. Avui parlarem sobre la maternitat, el Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo, advocada, productora del Plusvàlua i del Plusvàlua Dones, gerent del CES i mare, tot plegat. Bon dia, Mireia.
Molt bon dia a tothom.
Com es fa això, de ser mare, de portar tantes coses, perquè la maternitat, com dèiem, afecta.
I tant, home, la maternitat afecta molt, la maternitat et canvia la vida, en principi en positiu. Sí que és cert que al principi quan un és mare aquí t'has d'organitzar i has de portar una agenda, però, bueno, una mica com un puzzle. Considero que no hem d'escollir entre ser mares o créixer a nivell professional, sinó que ho hem de poder portar tot. Ara, és clar, potser hem de reduir una mica l'horari laboral.
I és injust, no?, haver d'escollir.
Home, i tant. No és que sigui injust, és que això no hauria de ser. La maternitat, per desgràcia, avui en dia està penalitzada. Abans les dones no treballaven, però per sort hem anat avançant. La dona està integrada en el món laboral, però el que no està integrat en el món laboral encara és la maternitat. La maternitat no està integrada, la maternitat està penalitzada. Aleshores, aquí és on hem de seguir treballant. La maternitat és algo completament normal en la dona. És part de la seva naturalesa. Després és diferent que algú vulgui ser-ho.
I és desitjable com a societat.
Home, i tant.
Si no tenim fills.
Si no tenim fills, acabem, exacte. La població s'acaba.
Com a mare, jo no sé si puc fer-te aquesta pregunta així més personal. Vas entrar dins aquesta mitjana dels 32 anys de tenir fills? Aproximadament.
Més o menys, sí, més o menys, mm-hmm. Correcte. Sí, els 32, sí, 32, sí, 32, 33, sí.
I quines conseqüències té tenir els fills a aquesta edat? Per què es tenen en aquesta edat també? Perquè aquest és l'altre fet.
A veure, jo en primer lloc, a nivell personal, particularment no veig cap conseqüència a nivell meu, vull dir, 32, 30, 33 anys, no tinc cap conseqüència. Jugo amb els meus fills, faig de tot, porto un ritme... Tot bé. Diferent és el tema de tenir fills als 40 i pico, 50, o hi ha l'extrem que hem vist ara fa poc d'aquesta notícia de tenir fills als 65. Home, Això ja, si voleu que entrem en el tema de per què els homes sí i les dones no, bueno, això ja són altres qüestions.
Però el que sí que és cert és que el fet que endarrerim l'edat de tenir el primer fill afecta a la carrera professional de les dones i afecta també el descens de la natalitat, perquè si ens hi posem els 32, doncs no podrem tenir 4 fills, segurament.
No, clar, segurament no podrem i tampoc
o
tenim...
O potser podríem, però seria bastant irresponsable.
No hi ha gaire temps per fer-ho, però... Aviam, també hem de tenir present que les circumstàncies han canviat. Els anys que la gent vivim, per sort, són més. Abans la gent tenia fills amb 15, 18, 20 i molt pocs anys. Als 40 i algú ja eren àvies. Avui en dia vivim amb plenes facultats fins als 80, 85. Aleshores, això també ho hem de tenir present. Les dones abans no estàvem en el mercat laboral, no estudiàvem. Avui en dia, per sort, les dones són majoria a les universitats. El que passa que cal combinar les dues coses. O sigui, no estem dient de tenir un fill quan un va a la universitat o de just acabar que el tingui. Bueno, sí, no hi ha cap problema, cadascú que faci el que consideri. Però el cert és que la dona ha endarrerit el tema de la maternitat perquè vol estar ja en una certa posició per poder també tenir una independència i uns recursos econòmics. Per ser mare, tu si ets mare o portes una família al món, en principi vols que els teus fills visquin en un lloc, que hi hagi una certa estabilitat. També és cert que amb la crisi i amb tots els moviments d'avui en dia tenir l'estabilitat és molt complicat i a vegades un s'ha de llançar, no? Si no, no acabaríem mai de trobar el moment.
És així. Els actuals canvis en els estils de vida, la situació laboral o la incertesa econòmica que ens explicaves són alguns dels factors que provoquen que moltes parelles ajornin la idea de ser mares i de ser pares. Mentre les dones posposen la maternitat, però els seus òvuls, les cèl·lules reproductores femenines, acusen el pas del temps i disminueixen en nombre i en qualitat i tenen predisposició a patir alteracions en el procés o en l'ovulació. Els homes també pateixen un procés de bellesa en les capacitats de fecunditat similar. Per posar-ho en dades, una dona de 30 anys aconseguirà l'embaràs en un 75% dels casos, mentre que a partir dels 35 es disminuirà el 66% dels casos i a partir dels 40 es redueix a menys de la meitat, el 44%. L'edat mitjana de les dones que demanen ajut a clíniques de reproducció assistida és d'uns 37 anys. I cada vegada hi ha més gent que demana aquest ajut.
Exacte, correcte. Cada vegada ens estem trobant que hi ha més persones que acudeixen als centres de reproducció assistida. Aleshores, no sé si 37 anys, jo crec que abans i tot, eh? La nostra societat ens estem trobant que...
Això la mitjana, com a mitjana.
D'acord, sí, correcte, com a mitjana, perquè és veritat que cada vegada... 32, 33 anys, també pensem que les parelles... Per una banda, hi ha el tema de que amb les feines d'avui en dia les dones també viatgem molt i després les parelles no sempre són de la mateixa edat. Hi ha parelles de tots tipus i aleshores, doncs, potser el marit té 50, 10 o 15 anys més. Per tant, cada vegada s'està recorrent a la maternitat via mèdica o via científica. Aleshores, clar, un pot arribar a la maternitat per tres vies diferents, ja sigui la natural, la mèdica o científica, o via adopció. Totes són igual de vàlides. Una de les coses que hem de fer és precisament desacomplexar-nos del tema de la via mèdica o científica, el que és la fecundació artificial o la fecundació in vitro. Així com fa, perdona, així com fa 20 anys o 25 les adopcions s'amagaven, recordeu, a Catalunya, a Espanya, s'amagava, ningú deia que el seu fill era adoptat.
Després, a vegades, ho sabien molts anys després. Els fills,
i, bueno, hi havia casos que hi havia la gent, doncs, que es canviava fins i tot de casa perquè els veïns no diguessin res. Tota una sèrie de processos, doncs, que fa 30 anys, 20 anys ens trobàvem. Avui en dia, en canvi, per sort, l'adopció està completament normalitzada, a cara descoberta, vull dir, és fantàstic, i també la manera que s'inclou i com s'educa. Sí, en algun moment fins i tot es va posar una mica de moda i tot, i, bueno, clar, sentiu que prendre també fins i tot algunes mesures, legalment parlant, però avui en dia tot el que és les fecundacions, doncs sí que és cert que se n'està parlant més, se'n parla més obertament, hi ha programes on surten metges, doctores, parlar-ne, però... clíniques i hospitals de reconegut prestigi i ben grans, perquè per sort aquí a Catalunya, a casa nostra, tenim centres molt grans i especialitzats que ens ve gent de tota Europa.
De fet, exacte, hi ha turisme per això.
Exacte, perquè per sort... Pues,
turisme
això
per dir-li
sent...
d'alguna sí, sí, bueno, manera, perquè
sí, un tipus
no
de turisme.
Turisme.
Bueno, de salut, perquè això és un tema de salut, no ens enganyem. Vull dir, això és com quan un li fa mal de dent, vas al dentista, t'estrenca la cama, vas al traumatòleg. Doncs si et costa engendrar un fill, doncs vas a l'especialista. No ens anem d'amagar. Aleshores, precisament aquests llocs estan parlant de que cada vegada necessiten més equips psicològics d'acompanyament. Per què? Quin és el motiu? Quina és la realitat? Perquè la gent no en parla. No en parla amb els seus familiars propers, no en parla amb els seus amics propers. La gent, avui en dia, se'n segueix amagant. Figureu-vos. Sí que és cert que a poc n'estem parlant, però hi ha molta gent que passa per tot aquest procés sol. Sol i amb la càrrega del... Bueno, d'amagar-se'n, perquè és com encara un complexe. L'home, per part de l'home, no sóc suficient mascle, i la dona, no sóc prou dona per poder-me quedar en estat... Bueno, una sèrie de càrregues psicològiques.
Avui hem convidat també a Anna Boza, advocada matrimonialista. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a Raquel Parisi, economista.
Bon dia.
Jo no sé, crec que sou mares les dues.
Sí.
Si no m'equivoco.
Sí.
I no sé si heu estat també mares una mica més tard. Entreu dins de la mitjana, no?
Jo tinc casos de tot. Jo sóc mare, he tingut 3 fills. La meva filla gran jo en tenia 28 i la meva filla petita en tenia 39. I he viscut processos, mètodes de maternitat diferents o vies diferents com les que comentava la Mireia.
I què en pensa?
Home, qui té el desig de ser mare, lluita el que sigui per ser-ne, perquè ja no és una... necessitat vital o física, sinó ja també és una voluntat psicològica i que sí que és de les coses o de les frustracions que el tiren més a les persones o no poder-ho ser. Parlava molt de les fecundacions via mèdiques o in vitro o inseminacions artificials. El número de... Actualment són 16.000, és el rècord, evidentment també la ciència ha avançat. Ara estarem parlant amb números de les últimes estadístiques de 16.000 naixements d'embarassos per aquests mètodes.
Per aquestes tècniques, clar, això és moltíssim.
D'altra banda, la generació que van néixer als voltants de l'any 75, per tant, ara en els propers anys faran els 50 anys, que és quan les estadístiques calculen les estadístiques de maternitat, de fecunditat, serem la fecundació més infèrtil dels últims 130 anys, que és des de quan es van començar a aprendre estadístiques. Només una de cada quatre dones. Una de cada quatre dones no serà mare.
I el motiu?
Són diversos. Hi ha cinc motius des del punt de vista de demografia, d'estudis demogràfics, cinc motius pels quals es cataloguen el motiu de no ser mare, que van des de la no voluntat, des de realment problemes físics, amb que no tens la conjuntura, que no t'hi veus amb cor perquè no tens un entorn de parella o professional, que quan t'hi poses no t'hi quedes...
I quin és el motiu principal o el motiu que més es reforça?
Mira, parlàveu amb la primera part del programa amb que cada vegada vivim més anys i amb millor qualitat. És veritat, però no de la mateixa manera la fecunditat, que també apuntaves tocar-la, de la qualitat de l'òvul i de l'esperma, doncs ha millorat. Amb la qual cosa, quan ens hi posem més tard, per motius bàsicament laborals i econòmics, la qualitat de fecunditat ha baixat molt i a vegades doncs, tots aquests problemes s'agreugen i costa
clar,
més de solventar.
Els 40 anys són els 9-30, és a dir, clar, els 40 anys potser ens sentim tan joves com els 30,
clar, és que per molt
però
que la ciència
no tenim
ha millorat,
aquesta capacitat clar, de fecunditat.
Exacte,
igual.
Perquè la ciència ha millorat, és cert, però nosaltres internament som com som. Si ens poden ajudar en els nostres òvuls, però hi ha uns límits i el ser humà l'hem d'acceptar i les persones que volem ser mares l'hem d'acceptar. Com parlava la Raquel, el tema de la il·lusió, el fet que fa passar per un procés d'aquests i la frustració. Clar, són elements claus. També és cert que com a éssers humans hem d'acceptar que si alguna cosa no pot ser, no pot ser. També hem de saber acceptar aquesta frustració.
Tampoc ha de ser un caprici, perquè clar, quan parlàvem de persones que als 65 anys segueixen tot aquest procés per tenir un fill o una filla no és tant per el fet de fer el procés, sinó per com queda aquest fill o aquesta filla.
Sí, aviam, jo crec que efectivament ets mare més gran perquè efectivament vols tenir una seguretat per oferir als teus fills, però també és cert que un fill és per tota la vida i avui en dia tens moltes possibilitats i un ventall molt, molt gran de possibilitats per fer moltíssimes coses enriquidores. I llavors, efectivament, ho vas posposant perquè si tens parella doncs també vols fruir, gaudir de la parella, no només perquè al moment que tens un fill el món de la parella també se'n ressent. I també tots aquests tractaments també afecten, també tenen unes conseqüències també dins la parella. Vull dir, no, les coses no són fàcils, però també és cert que una vegada vols ser mare és un desig molt gran, vull dir, és una cosa molt gran. Per això, per exemple, també deien el fet de regular els embarassos subrogats, no? Que,
correcte.
És a dir, si la sang, no hi ha cap màquina que pugui fer sang, sinó més que les nostres donacions de sang o les plaquetes, doncs, efectivament, una panxa és l'única que pot portar un ésser viu, a part dels òvuls. Llavors, clar, aquest facilitar el ser mare que et fa que vagis als Estats Units o que puguis anar a l'Índia o que busquis altres maneres perquè tens aquell desig tan gran, doncs potser que aquí en el nostre país també necessita una regulació. Llavors passa que, com que no la tens, en el registre civil a vegades no tot tipus de maternitat o paternitat ve a ser reconeguda, que diuen, no passa res. Home, no, però
sí que passa.
Això anava a dir, clar, però sí que passa.
No és acceptada, no és acceptada.
Clar, llavors tot això porta aquell desig tan gran que efectivament no és una malaltia en si mateix, però és aquell desig de voler ser mare, que potser el tens més tard, que potser el desenvolupes d'una altra manera que no es feia abans, però que quan el tens, el tens. I ho faràs tot per ser mare. Llavors, quan més es regularitzi, doncs, més facilitats i més seguretat jurídica hi ha per tu i pel fill.
Clar, fa falta aquest marc jurídic i, per altra banda, una part doncs, d'educació en valors, no? Perquè també a vegades veiem anuncis al metro, a l'autobús, de donació d'òvuls o de... que sembla que ho tractin d'una manera també com vine, cobra i vés-te'n. I clar, això tampoc no és així.
No, està clar, no és així. A més, aquí a Espanya, bueno, com a la resta de llocs on es practica tot el que són les donacions, en teoria, un donant no pot fer més de 6 donacions. Però clar, alerta, aquí entra la picaresca, perquè com es controla a una persona quantes donacions fa? Una cosa així...
Si canvia de centre.
Ah, exacte, correcte, aquí ve. Clar, no hi ha una base de dades interrelacional de centres. Entesos? Aleshores, què passa? Una persona pot anar amunt, un estudiant vol fer diners i tal, se'n va a un centre, fa X donacions, se'n va a un altre, fa X donacions. Aleshores, aquí a Espanya, una de les coses que la legislació està mirant de veure cap a on va és amb aquest control dels donants, perquè a la llarga pot arribar a haver-hi temes de consanguinitat.
Però aquestes donacions d'òvuls... També...
No, estic parlant d'esperma, en aquest cas, Anna.
És que no m'havia entès.
No, és diferent,
Perquè les donacions d'òvuls és una implicació molt més gran i té que haver-hi un esperit altruista i de voluntat d'ajut, perquè s'ha de medicar aquella noia abans. Vull dir-te que aviam...
No, i ha de passar per la intervenció.
No, d'esperma, perquè és més fàcil per entendre'ns.
Estic parlant, en aquest cas concret, estava parlant del tema de les donacions d'esperma, que és el que la llei en aquests moments està sobre, a veure per on van i com se'n
surten. Perquè el tema molt els anuncis molt lleugers i el que m'imaginava jo que podia suposar en realitat.
I els hi fan passar un test. Clar. Els hi fan passar un test també en aquestes noies perquè siguin vàlides o no per poder donar els òvuls, i els hi fan unes medicacions també fortes per estimular-los. Vull dir...
Però ho fan perquè volen.
Però això és la voluntat, dones sang perquè vols.
Sí. No, jo ho veig diferent, potser sí que hi ha qui dona sang és perquè vol, evidentment que sí.
Però ningú cobra
per
donar sang.
Però que aquí t'han de medicar prèviament perquè t'estimulin. No serveix ni qualsevol òvul, ni l'òvul que puguem tenir qualsevol de nosaltres. Està estimulada prèviament.
Moltes vegades s'acaba traduint com un ingrés per la pobresa, i llavors aquí ja podríem entrar en una altra discussió.
Vull dir, quines persones busquen això?
No és tant el turisme sempre,
En un tant per cent molt alt...
És per diners.
Exacte. Les pròpies... Ara parlo del que són clíniques. Les pròpies clíniques diuen que aquestes donants la majoria ho acaben fent per diners.
És que si no
són estudiants universitàries.
És una mica així com una prostitució de fecunditat.
No ho sé, jo amb això no hi entro. No?
Però vull dir, perquè si és per diners, si no és per no voluntat...
Però tampoc és tanta quantitat de diners, No, és una cosa, no sé el que cobren. No el mes,
No sé pas el que cobren, no ho sé.
Anem-nos a centrar en el tema de l'endarreriment de l'edat de l'edat del primer fill, que és entre els 30, no? Ja comença els 30, podríem dir, i la mitjana està als 32, perquè sí que és cert que en aquesta edat doncs, les dones aconsegueixen una major estabilitat laboral i que sovint també aconsegueixen doncs, la parella, una estabilitat emocional, que això també és molt important.
Home, i tant, bàsic.
Clar, però aquest ajornament de la maternitat doncs, té la conseqüència que potser als 25 anys encara ens estem situant i potser estar 3 anys doncs, amb feines doncs, no tan de progressió de carrera, doncs no passa res, però fer-ho als 30 anys, que potser doncs, són 5 anys, t'implica perdre una mica el tren a vegades, o reduir-lo.
Una mica el tren o reduir les teves possibilitats de projecció laboral. Clar.
És així.
És així, perquè, per desgràcia, està penalitzat. En la majoria de feines, no en tots els sectors, el sector bancari, per exemple, és un sector que des del primer moment tot això ho té molt ben regulat, està molt ben protegit, com per exemple el món de la indústria química o farmacèutica, també les mares tenen molt bones ajudes i bona regularització, però en general la realitat és que no, la realitat és que està penalitzat, però penalitzat perquè no es posa cap mena d'ajuda a l'empresariat. Clar, si fins ara l'única persona que podia escollir el fet d'agafar el permís de maternitat era la mare, després el fet de poder reduir la jornada fins als 8 anys o 12 anys de la criatura era la mare, clar, a l'empresari no li estàs donant cap opció. Per tant, les polítiques públiques haurien de beneficiar tot el que són doncs, polítiques a la família, polítiques a les empreses que donin uns bonus o una sèrie d'incentivar, maneres d'incentivar el teletreball, per exemple, també. De recursos n'hi ha, ni de maneres n'hi ha moltes. El tema és, com moltes vegades en moltes coses a la vida, voluntat.
L'altre tema és que cada vegada tenim menys fills. Tenim una mitjana de 1,3 fills per dona a Catalunya.
Això de 1,3 sempre costa d'entendre.
Sí, algunes tenen dos, altres no en tenen cap, altres en tenen un.
No sé, jo en tinc dos i sempre hagués volgut dos. Vull dir, tampoc no he tingut que fer una reducció. Ara hi ha mares que jo, companyes o de l'escola o així, que tenen 3 i en tenen 4.
Caram. Déu-n'hi-do.
Sí. I s'organitzen i treballen i s'ho munten. Vull dir que tampoc, que a vegades deies, abans és irracional. No, és una voluntat també i després cadascú s'organitza.
És organització. Mira, precisament amb l'Anna Boza, fa anys, quan les dues vam ser mares, que ja ens coneixíem per tema de tertúlies, a vegades ho parlàvem, el tema de les criatures, perquè totes dues ens agafàvem les criatures molt petites, i dèiem, és que som unes grans organitzadores de puzzles a la nostra vida personal i laboral.
Sí.
Comentaves que l'edat d'engendrar el primer fill, la mitja, està al voltant dels 31 anys, però
32.
La 32, mm-hmm. La franja on més ha augmentat de ser mares, on més naixements hi ha, és entre els 35 i els 39. És on ha despuntat més respecte als anys passats. I una altra dada que és anecdòtica, però que és dura a la vegada. A Europa, i per tant Catalunya i Espanya, estem a la cua del món amb naixements, amb número de fills. Només ens guanya Japó. I a Japó ja passa una cosa que és inèdita, que es venen més bolquers per adults que per infants. És dur, eh?
Aquest
és molt gros, això,
el futur del món occidental, perquè si no, a més, no obrim fronteres a d'altres persones, no sé qui ho sustentarà, això.
És veritat, això sí.
Però veieu com calen polítiques per fomentar la natalitat.
El 25,4% dels naixements a Catalunya són fills de mares estrangeres, que deies, parlant d'immigració. Sí.
Doncs així donem per acabat el Plusvàlua Dones avui, com sempre, amb temes que ens interessen a totes i a tots.
I a tots.
A tots, i tant, perquè la societat està formada per homes i dones igual.
Ha estat un plaer, Mireia del Pozo.
Moltes gràcies.
Anna Boza.
Moltes gràcies.
Raquel Parisi.
Moltes gràcies i bon dia.
Com sempre, el Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, CES, amb Mario Ramírez, dels controls tècnics, en producció de Mireia del Pozo, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent, de 9 a 2 quarts de 10, que tingueu molt bona setmana. Time after time, if you fall, I will get you up. I will be waiting. Time after time, time after time.
Minusvalu a dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.